Francesc Homs, portaveu del govern, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Homs, la primera pregunta és quins instruments té la Generalitat perquè no els puguin imposar condicions?
Bueno, condicions, òbviament, n'hi ha. Cada cop que algú demana un crèdit en un banc li posen unes condicions, no? La reflexió en aquest sentit era que no s'acabessin doncs, d'aprofitar les circumstàncies per imposar condicions, obligacions que res tinguessin a veure amb el que és una operació creditícia, amb el que és una operació de gestió de tresoreria, amb el que és una operació doncs, de facilitar liquiditat. No? Aquesta era la reflexió. Nosaltres contem que no hi seran aquestes condicions. No em dedicaré ara a donar idees públicament, ja s'ho pot imaginar, no? Ja m'ho preguntaven i vaig explicar per què no em dedicaria a donar idees públicament. Penso i pensem que no hi seran aquestes condicions complementàries, que no aprofitaran aquest context doncs, per, diguem-ne, per anar més enllà del que és estrictament la gestió de la tresoreria i la liquiditat, i per tant, vaja, haurem de veure, òbviament això sí, a quin tipus d'interès, a quins terminis de retorn, perquè això, aquest fons de liquiditat, és que et deixen diners, vull dir que no te'n donen, vull dir per també aclarir els termes de les coses. I a més, abans que es demanava en la mateixa tertúlia, em sembla que ho preguntàvem de volta al senyor Foix, això va tot destinat a pagar deute. I evidentment, senyor Foix, en aquest sentit, des d'aquest punt de vista, com vostè deia, avançarem poc, certament. Però, clar, quan a la vida t'has gastat tot allò que no tenies i aleshores et venen els venciments i no pots renovar les pòlisses de crèdit, doncs, esclar, estàs penjat, no? I una mica és aquesta la situació, dit col·loquialment, en què ens trobem. És a dir, la Generalitat de Catalunya va gastar molt més del que estava al seu abast, es va endeutar per tot arreu, i ara es troba, com que els mercats estan tancats, que no pot renovar els venciments d'aquests deutes, i això és el que cobreix el fons de liquiditat. És a dir, quan ahir jo escoltava, per exemple, el senyor Nadal demanant a veure en què ens gastaríem aquests diners, doncs, escolti, mi, senyor Nadal, per pagar tot allò que vostès van gastar i que per gastar es van endeutar, i ara això ens vens i no tenim diners doncs per fer front a aquests deutes, no? I això és haver de recórrer al fons de liquiditat. És a dir, diguem-ne, el problema no és les condicions de la pròpia llei d'estabilitat i tot el que ens puguin posar en aquests moments el govern espanyol, que ho és, no ho esquivo, sinó haver fet les coses d'una manera que ens porten a estar en bona part, des d'aquest punt de vista almenys, lligats de mans i peus. I la vida, doncs, bueno, doncs que has patit excessos i després hi has de fer-hi front, doncs, òbviament, estàs molt més feble. És la situació que tenim.
Per tant, ens pot detallar que això que li demanava ahir el Quim Nadal, en què es gastaran aquests diners? Un terç, per exemple, em penso que són per cobrir els pagaments d'aquests anomenats bons patriòtics, no?
Bueno, bàsicament, el detall jo ara no el tinc disponible, però bàsicament és tot finançament. De fet, el fons de liquiditat és un mecanisme per davant els mercats tancats, els mercats financers tancats. El sistema financer no pot fer la feina doncs, que li correspon. La gent doncs, no presta diners, en aquest cas, doncs, a les institucions espanyoles, com vostès saben, i particularment a les comunitats autònomes, i es tractava d'arbitrar un mecanisme. Inicialment s'havia parlat de tota aquella idea que havia introduït el conseller Mascolell dels hispanobons. Això, de fet, n'és una mena de derivada, no és exactament el mateix, òbviament, no? És un fons doncs, de liquiditat, de fet es denomina d'aquesta manera, per refinançar, bàsicament per refinançar deute i per cobrir el dèficit legalment previst, no? que és el de l'1.5 per aquest any 2012. No? El dèficit vol dir doncs, que ja es preveia que tu tindries menys ingressos del que gastaries. Per tant, la diferència l'has d'anar a demanar que algú te la deixi, i aquí hi ha el fons de liquiditat, no? Aquesta és la part petita, la de l'1.5, la part més grossa de tot d'aquest volum de més de 5.000 milions d'euros, doncs és deutes pendents que portem arrossegant de fa anys enrere. Aquesta és la situació. Per tant, tot es destinarà doncs a fer front al pagament de deutes.
Clar. Tal com ho explica, jo crec que la Generalitat aquests diners ni els ha de veure, per entendre. Ens aniran directament a pagar venciments de bons o de crèdits, no?
Efectivament. Si algú, perquè potser no s'hi ha fixat prou o no té prou informació, doncs es pensa que això són 5.000 milions extres que demanem doncs, per poder fer coses, ben cert que això és erroni. És el drama que tenim entre tots, no? Finalment, jo no em queixo de la circumstància que ens toca administrar, però la realitat és aquesta. Entre tots, ja no poso el dit a l'ull a ningú, eh? Dic, entre tots, en aquest país, l'administració de la Generalitat va gastar uns diners que no tenia, es va endeutar, i ara resulta que per fer front al pagament d'aquests deutes, doncs no ens deixen cèntims o no en tenim prous, i per tant ens hem d'acollir aquest fons de liquiditat. Això, de fet, això és el que et fa perdre capacitat d'autogovern, no? Haver gastat molt més del compte, i com que has gastat molt més del compte, estàs a mercè, digue-li de bancs que et posen condicions, digue-li de govern espanyol o del tresor espanyol que et posa condicions, i qualsevol que et deixi diners en aquesta vida et posarà sempre condicions, no? Si tu no vols estar pendent de les condicions que et posin els altres, no gastar més del que no tens. Jo crec que això és una lliçó que ara sí haurem après tots, però que és evident que no varen practicar uns anys enrere, no? Ja està, no me'n queixo, eh? El govern de la Generalitat de tot això no se'n queixo, que sí que tenim, em sembla, l'obligació raonable d'explicar les coses, perquè no hi hagués ningú que ara pensés que aquí ens cauen 5.000 milions del cel que podrem gastar en altres coses que no és veritat.
Són diners que ahir vostè matisava que eren dels catalans, però tot i així s'hauran de pagar interessos.
Sí, esclar, efectivament. Jo quan explicava això de... No són diners... Estrictament no són dels catalans, estrictament. Jo introduïa la reflexió que introduïm una mica tots i des de molts sectors, no? Aquest contrasentit que és que abans, em sembla que ho deia el professor Bernardos, no? Diguem-ne, bueno, que ens en podem lamentar tant com vulguem, no? Però que és un drama, que és que al final nosaltres som un país que genera prou esforç fiscal, paguem prous impostos, generem prou riquesa com per no estar patint aquestes penúries tan absurdes, no? Per això tenim plantejat el que tenim plantejat, que tothom coneix, que és la qüestió del pacte fiscal. Però la realitat continua sent aquesta. És un cop descrita aquesta contradicció tan flagrant i tan evident, diguem, la realitat continua sent la que és, no? I jo simplement el que faig és recordar que les coses són d'aquesta manera, que estem parlant, finalment, doncs, de que la capacitat que tenim els catalans de fer front a aquesta situació és prou suficient, una mica també per donar un missatge cara en fora, doncs, que Catalunya per ella mateixa és un país solvent, que el problema és, doncs, bueno, en el context en el qual estem, el model de finançament, doncs, que tenim a sobre, etc., no? Però també per donar un missatge cara en fora, que aquí algú hi escoltada, que és un país, doncs, que no és que hagi estirat més el braç que la màniga, que sí, tècnicament, pel context i els mecanismes de finançament que tenia la Generalitat, això és veritat, però que com a país en el seu conjunt, doncs, òbviament, podria fer front, si hi hagués un marc polític diferent, doncs, a la situació que té per davant, no?
Per entendre'ns, el problema serà si aquest pagament, aquest fons de liquiditat es retarda més enllà del setembre?
I tant, qui serà el problema? Ja ho vaig dir ahir públicament. Té un problema majúscul, ben cert.
I el segon és si això no servirà per pagar ni factures ni concerts, tal com va explicar i com estava matisant ara, tornarem a patir cada mes com ens va passar el juliol amb alguns dels pagaments pendents a benestar social?
Sí, de fet, patim cada mes. Cada mes es pateixen a la Generalitat de Catalunya de fa una colla de temps cap aquí. Després, poc o molt, a tranques i barranques ho anem resolent, per cert, amb l'esforç i el sacrifici de molta i molta gent, no? Des dels funcionaris, quan se'ls ha de retallar el sou, fins als proveïdors, doncs, que tenen, doncs, vaja, uns terminis de pagament, com vostè sap, molt, molt, molt llargs, no? I, bueno, doncs amb aquest esforç col·lectiu anem tirant endavant. Realment la situació mensual de cada mes de la Generalitat de Catalunya és delicada. L'anem trempejant, però certament és delicada, no?
Si estan destinats aquests diners del fons de liquiditat a pagar dèficits pendents, el que li pregunto ja és anant fins al Nadal, que potser és el gener, el mes en què podran tornar a trobar-se alguns problemes. Seria més o menys aquest el càlcul, senyor Homs?
No li sé dir amb precisió. No, que cada mes en aquest sentit és una lluita que fins ara hem anat superant i que jo confio que anirem superant també, però que les dificultats hi són. Jo no les volem amagar, ni ho hem fet en cap moment. També comprendrà que jo no vulgui, diguem-ne, atabalar més a la gent del que ja ho estem tots plegats. M'explico què vull dir, i llavors, doncs, bueno, saber intentar ja ho dic així mateix, no? Intentar trobar un punt d'equilibri entre l'explicació de la crua realitat i la complexitat del que estem administrant i el dret que tenim tots plegats a tenir un punt de confiança que ens en sortirem, que jo l'hi tinc, eh? jo no em sento ni veig aquest govern en una situació de desesperació total. Jo no l'hi veig, i insisteixo, i crec que arribarem a final d'any, i que acabarem fent les coses que s'han de fer, i que, a més a més, col·lectivament com a país, d'aquesta ens en sortirem. I, a més a més, fins i tot li diria que ens en sortirem reforçats. Ara, que això, d'aquí a quan ens en sortim pel camí, doncs hi haurà esforç i sacrificis col·lectius, òbviament això també, perquè no hi ha res que valgui la pena o que pagui la pena en aquesta vida que no vagi acompanyat d'esforços importants, no? Bueno, aquesta és una mica l'edició col·lectiva de que d'aquests moments històrics en traiem, i a partir d'aquí, doncs, veurem.
Per tant, malgrat l'optimisme, poden continuar havent-hi retallades o congelacions de sou o fins i tot ajornaments de pagues?
Jo li diria que del que està establert d'aquí a final d'any, l'horitzó que tenim des del punt de vista de, diguem-ne, de pagament de nòmines, del que ja s'ha anunciat de la reducció salarial de cara als funcionaris, no hi haurà res de nou. Hi ha el que hi ha previst, hi haurà dificultats, doncs, per anar fent front al pagament de les factures, però això ja hi era, i per tant comptem, doncs, que les coses les podrem anar atenent raonablement d'aquí a final d'any. Torno a dir, amb moltes dificultats. Això està clar, doncs, si pel camí tothom va fent el que ha de fer, i això també ho haig de dir, és a dir, si aquest fons de liquiditat que se'n parla tant i que nosaltres hem demanat acollir-nos-hi, però de fet no està en marxa, és a dir, aquí encara no coneixem, doncs, la lletra menuda de tot això, i quines són les condicions econòmiques des del punt de vista, doncs, això, del tipus d'interès, del termini, diguem-ne, de retorn d'aquests diners, de si hi ha alguna carència o no, etc. No? I, per tant, no coneixem aquests elements, ni tampoc tenim la certesa 100% de que això es pugui posar en marxa en els propers dies, que és el que hauria d'haver passat ja, de fet. Ja hi ha aquest fons de liquiditat anunciat fa setmanes, no? I, en canvi, no s'ha instrumentalitzat encara, no? Per tant, si tot el que està previst, doncs, va passant, anirem funcionant amb dificultats enormes, Això és evident, però anirem funcionant i, en qualsevol cas, doncs, bueno, tindrem el temps polític suficient com per poder posar les bases d'un horitzó nou. Ja sap que per part del govern de la Generalitat és tota la idea del pacte fiscal, i aquest temps jo crec que l'hem de poder aprofitar en aquests propers mesos. No?
Sonen les senyals de les 9 del matí, també li preguntarem pel pacte fiscal al portaveu OMS. Hi ha alguna pregunta que tingui, Lluís Foix?
Sí, no, en bona part jo ho respost, però jo el que li volia dir és, aquest matí, abans de sortir de casa, com que sabia que venia, he anat a la llibreria que tinc i he agafat un llibre que es va escriure al segle XVIII i que es va escrit en anglès, que es diu La deplorable història dels catalans, no? Fent referència a la guerra de successió i a la guerra de 1714, que és, jo crec que d'allà on comença tot, no? O sigui, allà comença una derrota que Catalunya té i que encara jo crec que no ens n'hem refet. Aleshores, jo la pregunta que li volia preguntar és si tota la emotivitat que hi ha aquests dies, l'interès, el voluntarisme, la il·lusió que hi ha aquests dies respecte a les manifestacions i els actes de l'11 de setembre és la millor manera per avançar i per consolidar un país que està una mica atordit. No perquè les coses siguin desastroses, que això coincideix amb vostè que no ho són, sinó simplement perquè jo crec que el país en aquests moments es veu que no té a on agafar-se, no té una estaca allà on agafar-se. No? Sí, a més, tenim present, doncs, que el president de la Generalitat no anirà a la manifestació, alguns consellers hi aniran, el PSC no sé què farà encara, els d'Iniciativa aniran amb una pancarta social, els altres aniran per la independència. No és una mica de lío tot això, senyor Homs?
Bueno, es pot presentar així i fer-ne una caricatura ben sagnant, si vostè vol, no? Jo ho presento diferent, jo ho veig diferent. Jo veig que hi ha un país que es viu, que té iniciativa, que batega, que té ganes d'expressar-se. Aquesta era una manifestació, doncs, que quan es va plantejar ara fa cosa d'un mes no es preveia que tingués la capacitat de convocatòria que pot acabar tenint. Jo penso que això no és dolent, que s'expressi a més cadascú amb els matisos que vulgui. Jo crec que això ens enriqueix. Vaja, i a més que hi hagi capacitat doncs, per després administrar-ho políticament. Òbviament, hi haurà qui tindrà molta pressa, hi haurà doncs, que qui té una responsabilitat diferent que ha d'aplicar les coses diferent, però jo, escolti, a mi que el dia 11 de setembre hi hagi, diguem-ne, aquesta composició, si vol vostè, diguem-ne, de coloració diferent i un punt heterogènia, però que al final tingui un comú denominador, que és la bandera catalana, que és la defensa de Catalunya, que és, diguem-ne, un crit de dignitat, escolti, jo tot això ho veig més que saludable, ho veig fins i tot necessari, i jo crec que aquesta és l'estaca on ens hem d'agafar i que, a més, tenim a l'abast. I, vaja, jo des d'aquest punt de vista és on hi veig més il·lusió i més optimisme, que al final, a pesar de tot, aquesta voluntat, diguem-ne, vostè deia, és que venim derrotats des del 1714. Bueno, sí, tècnicament, si vol vostè, militarment és així i és d'aquesta manera, i en termes de poder polític és d'aquesta manera. Però escolti, sap què passa? Que estem ben vius. Però ben vius, això, els catalans, i alguns els hi diria que no fos d'aquesta manera. I d'acord, amb totes les precarietats que vostè vulgui, amb totes les nostres migradeses interiors, fins i tot, amb les nostres discussions, i que si aquest, i que si l'altre, i que aquell diu això, i l'altre diu el de més enllà, i que ens fem coses a vegades entre nosaltres, però a fi de comptes, amb aquesta capacitat de sobreviure i aquesta capacitat d'afirmar-nos, i si vostè m'ho permet, sanament, hi ha un punt d'orgull, tu, que el podem tenir, i jo crec que aquest 11 de setembre pot expressar tot això. I el president, doncs, farà el que li correspon, que és presidir els actes institucionals, i la gent farà el que li correspon, que és participar de tots aquests actes, dels institucionals i dels que organitza la societat civil. Bueno, doncs jo crec que és un poble a presentar al món, i a més pel camí fent coses que estan ben fetes en el terreny de la iniciativa, doncs, de l'economia i de la societat civil de casa nostra, que fa coses ben fetes. Tenim un problema evident des del punt de vista del que és l'administració pública per als deutes que arrosseguem i perquè doncs, hem fet coses que potser ara veiem que no hauríem d'haver fet tant, no? I ja ho anirem corregint, això. No? I ja està, i aquesta és la situació. I després tenim un gran repte polític col·lectiu que té a veure doncs, amb la nostra capacitat d'autogovern i que, vaja, i que també està plantejat i que crec que d'una manera o una altra, en un sentit o en un altre, també ens en sortirem. Potser pot pensar que sóc un ingenu, però ja porto uns quants anys que m'arrossego amb això de la política i del país com per poder fer aquesta anàlisi que li faig en aquest punt de l'any.
Les 9 i 5 minuts, els demano brevetat a tots, sisplau. Gonzalo Bernardo.
Sí, senyor, disculpi.
No, només li demano perquè sé que té altres compromisos i ens agradaria fer-li més preguntes, senyor Homs.
Molt bé. Doncs
bon dia, senyor Homs. Miri, jo li vull fer dues preguntes molt breus. La primera, jo crec que avui en dia molts ciutadans catalans estan molt preocupats per els condicionants econòmics i polítics que pot suposar aquest rescat de l'economia catalana. I crec que aquests seran significatius perquè, si no, el govern de Madrid hagués posat en marxa els hispabons. Els hispabons significava que en lloc d'emetre deute, la Generalitat l'emetia a l'estat espanyol i pagava la Generalitat. Però això li restava capacitat operativa per pressionar les autonomies a Madrid. I per això el govern del Partit Popular ha preferit el rescat de diverses autonomies que van contra els interessos del conjunt de l'estat espanyol, però va a favor del seu projecte polític. I en segon lloc, a part de comentar aquesta primera pregunta, en segon lloc, és, escolti, vostès tenien en les comptes el pressupost català del 2012 destinats uns diners a pagar els deutes que ara podran pagar amb els diners que venen de l'Estat. Per tant, jo espero i desitjo, i si us plau, em corrigeix, que podran pagar una part dels deutes amb el tercer sector, amb les universitats, amb molts proveïdors, i per tant, d'alguna manera, això millorarà la situació d'algunes persones que treballen amb l'administració pública.
Vostè diu que teníem en el nostre pressupost. El pressupost és un pressupòsit d'ingressos, no?, que en alguns aspectes doncs, a vegades no s'acaba de complir, a vegades sí, i el que ens ha passat al transcurs de l'evolució d'aquest any és que, diguem-ne, el tancament dels mercats ha sigut tan dur doncs, que operacions de refinançament, això per exemple ens va passar el juliol, hi havia una operació del venciment d'un deute, en què això li passa a vegades, vostè ho sap, a les empreses, molta gent que ens escolta, que té una pòlissa de crèdit, que quan li arriba el venciment l'ha anat cobrint sempre ha pagat puntualment doncs, tots els interessos i els venciments parcials, però que llavors arriba, diguem-ne, la finalització d'aquesta pòlissa de crèdit, que en condicions normals es renovava, i el banc li diu, no, escolti, li cancel·lo, i llavors et trobes de cop i volta penjat perquè comptaves amb aquella pòlissa de crèdit, que per cert l'havies anat atenent sempre, i de cop i volta, pum, et fan, diguem-ne, amortitzar el capital sencer i tornar els diners, no? Esclar, quan et trobes sobtadament en aquestes situacions, com a conseqüència de la pròpia situació de conjunt, no? Doncs, evidentment, les previsions inicials no les pots complir al 100%. Això, per exemple, una mica és el que ens va passar aquest mes de juliol. Per tant, diguem-ne, jo dir-li a vostè que com a conseqüència de tot plegat ara podrem tenir una situació més, diguem-ne, més senzilla per atendre pagaments de proveïdors, tercer sector, el que sigui, jo és que li presentaria una realitat que no és, Dic, amb prou feines des d'aquest punt de vista, doncs podrem cobrir les necessitats financeres, que mal que ens pesi són les primeres que hem d'atendre, però una raó molt elemental, perquè si tu hi ha un mes que no tens les necessitats financeres, no pagues els venciments dels crèdits o els interessos, automàticament el mes següent et cancel·len totes les pòlisses i ningú més et deixa un cèntim, no? I llavors sí que has begut oli, perquè llavors no pots fer front a res. Per tant, vaja, les dificultats mensuals continuen sent-hi. Jo no vull en aquest sentit donar esperances que no són.
I permeti'm dues preguntes molt ràpides. La primera és, ha pres una decisió vostè sobre què farà a la manifestació de l'11 de setembre, no. Si voldrà anar-hi o no?
No, jo haig d'acabar de veure una mica, diguem-ne, perquè jo estic com a secretari general de presidència en l'organització de tots aquests actes institucionals i vull veure una mica com m'organitzo aquell dia. No, per una qüestió purament operativa, i per tant no he pres cap decisió. Què més?
És a dir, que si no hagués de treballar aquell dia, podria haver pres la decisió més ràpidament.
Sí, esclar, hauria pogut prendre la decisió, però tampoc li dic,
Ja veig que no m'ho voldrà dir.
No.
El 20 de setembre, quan Mas i Mariano Rajoy es reuneixin per pactar sobre el pacte fiscal, hi ha la possibilitat que li digui que no. Han pensat des del govern què és el que faran?
Sí, què?
Si Mariano Rajoy els diu que no a la proposta que vostès els fan de negociar un pacte fiscal.
Tu penses si et diuen que sí, si et diuen que sí a mitges, si et diuen que no però no és un no, si et diuen cap escenaris davant de qualsevol reunió, de qualsevol procés que tu planteges de negociació, doncs vaja, Això és com si... No?
I en l'escenari d'un no, senyor Homs, hi hauria la possibilitat d'avançar eleccions, de plantejar un referèndum?
Bueno, ja ho veurem. Comprendrà que hagin pensat diferents alternatives. No és raonable que les hagin d'explicar públicament totes i cadascuna d'elles, entre altres coses, perquè llavors despullaríem tota la nostra estratègia negociadora, i això jo no ho recomanaria mai a ningú que hagués de fer front a una situació d'aquestes característiques d'una negociació. Tu no expliques tot el que tens in mente davant d'un procés negociador que té, òbviament, jo ja ho reconec, tants interrogants com es vulgui, però no expliques allò públicament, de dir, bueno, si passa això, faré això, si passa l'altre, faré l'altre, sí, perquè, clar, en l'altre li dones tantes pistes que de fet et poses en mans seves, no? Per tant, per aquest sentit elemental, és obvi que un govern i qualsevol que faci front a un procés de negociació ha de tenir pensades sortides i respostes, això ja s'entén, com també s'entén que no les ha d'haver explicat públicament totes elles, perquè li està donant senyal a l'altre, no? Aquest és una mica l'esquema de tot aquest debat que arrosseguem de fa una pila de mesos sobre la cosa del pla B, que se'n diu, no?
Li sorprèn que Ramon Tremós, eurodiputat de Convergència, hagi dit que Artur Mas després haurà de pagar les conseqüències de no assistir a la manifestació de l'11 de setembre?
No sabia que havia dit això i tampoc sé en quin context ho ha dit, li dic sincerament, no.
Bé, ho va dir a Twitter i després en una entrevista a la nit a RAC1 va acabar de matisar que ell el que creia és que no anant en aquesta manifestació acabaria havent de pagar, doncs, diguem-ne, un preu electoral. Ho va explicar molt clarament el diputat Ramon Tremosa.
Bueno, doncs és la seva opinió.
I amb aquesta pregunta acabo. Des de Convergència, que tant es va criticar el fet que un conseller com Joan Saura assistís a una manifestació a títol personal, com valoren ara que Iniciativa els retregui a vostès el mateix quan els donen llibertat als consellers per poder assistir a la de l'11 de setembre en les mateixes condicions?
Doncs mira, què vol que li digui? Que penso que Iniciativa podria ser una mica més original en les crítiques que fan al govern, no? O que li faci.
No ho sé.
No crec que aquest sigui el tema principal que tinguem, almenys com a govern segur que no.
Molt bé. Doncs, senyor Francesc Homs, li agraeixo molt que hagi atès la trucada del món a RAC1 i que tingui bon dia.
Igualment, que tingueu molt bon dia. Gràcies.